L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, narcisistes a les xarxes. Diu la psicòloga Júlia Pascual al seu llibre Los narcisistes i tu, que bàsicament tenim dos tipus de narcisisme: narcisistes manifestos, oberts, grandiosos, o narcisistes encoberts. Evidentment, si parlem de xarxes socials, ens referim al primer grup. Encara diria més Júlia Pascual quan defineix un altre tipus de narcisistes, els histriònics, que són especialistes en seducció i manipulació. Segurament aquesta idea s'acosta molt a la que trobem a les xarxes socials. Ja sabem que els narcisistes saben fer-nos caure a les seves mans, però el de les xarxes és un sistema de fer-ho més aviat pervers. Implica sovint menystenir i sembrar dubtes sobre terceres persones i el seu comportament. Perquè tal com ens deia la Júlia Pascual fa uns anys a l'ofici de viure de TV3, els narcisistes a les xarxes s'enfaden si els critiquen, són arrogants i tot ha de girar al voltant del seu propi món. El neurocientífic David Bueno parla d'alteracions de la personalitat a les xarxes socials. El narcisisme, diu, es manifesta en una necessitat constant d'admiració i una empatia limitada. El trastorn límit de la personalitat, al seu torn, s'associa a una muntanya russa emocional, amb relacions intenses i molta por de ser abandonat, i l'antisocial es caracteritza per la manca de respecte per les normes i pels drets dels altres, amb tendència a manipular les persones i les situacions, i amb poc remordiment. Això no vol dir que les persones amb aquests diagnòstics psiquiàtrics siguin més agressives, sinó que el llenguatge de l'odi a les xarxes socials té una estructura que recorda aquesta desregulació emocional pròpia d'aquestes condicions. Avui a l'ofici de viure, narcisistes a les xarxes. Amb Júlia Pascual a l'estudi de Catalunya Ràdio. Benvinguda, Júlia, ben retrobada.
Moltes gràcies.
I amb Sara Sarmiento, que tenim la sort que ens acompanya un dia més, en aquest cas des del Regne Unit. Sara, ben retrobada.
Gràcies.
Gràcies. M'imagino que estàs enmig de la natura, oi?
Sí, estoy aquí en mi casa, sí. Pero en medio de la naturaleza. Sí.
I tu no veus, clar, no veus molts narcisistes a les xarxes socials perquè tampoc hi ets molt. O sigui, sí que és veritat que tens molts seguidors i seguidores, però tampoc, igual que la Júlia m'imagino, tampoc teniu molt de temps per passar-hi a les xarxes.
No, yo en las redes sociales entro, publico y normalmente me salgo, porque tengo, ahora soy mamá de dos niños muy pequeños y es mi prioridad.
Bé, i tu, Júlia, m'imagino que quan mires xarxes socials veus tota mena de tipologies de narcisistes.
I tant, és realment un aparador totalment on es mostren els narcisistes. Pensa que el narcisista, per definició, necessita validació, reconeixement, atenció, i, per tant, les xarxes socials és el millor medi per ells. Es senten molt a gust. Però nosaltres podem ser no narcisistes, tenir una altra personalitat, i pel fet d'estar enganxats o ser creadores de contingut, oi, Sara, començar a desenvolupar característiques d'aquesta personalitat. Amb això no vull dir que les persones que estan a les xarxes totes siguin narcisistes.
Ni molt menys.
Això és molt important.
Deixem-ho clar d'entrada.
Sí, deixem-ho clar d'entrada perquè, si no, fem un biaix cognitiu d'aquestes coses, com pensar que, com que les rodes, el cotxe té rodes, doncs tot el que tingui rodes és un cotxe. Doncs no, no? Llavors, això és important tenir-ho molt clar. Però és al·lucinant, perquè a les xarxes veiem, per exemple, el que vaig explicar en el llibre, una manera de diferenciar-los és a través de la seva màscara, el seu avatar. I clar, trobem els narcisistes espirituals, els estètics, no? A veure qui és més guapo o més guapa. El d'estatus, no? El que ens està dient que jo sóc més ric que tu, jo tinc la casa encara més gran. El intel·lectual, aquell que tinc tots els coneixements i sóc el més llest del món. Després el narcisista agressiu, utilitzant la ironia, el sarcasme, no para de criticar a tothom, no? Bé, ens trobem realment tots els avatars i totes les màscares perquè és on es camuflen els narcisistes perquè tenen baixa autoestima i doncs és meravellós estar per
allà. I està d'acord amb aquesta primera aportació de la Júlia Pascual, la Sara Sarmiento?
Totalmente de acuerdo. O sea, al final la necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, se va a representar en las redes sociales en diferentes temáticas, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy ojo a visor para identificar pues al narcisista de diferentes estilos, como bien ha dicho Julia.
Fins i tot, pregunto, Julia, ¿tú veus psicòlegs narcisistes a les xarxes?
Doncs fa por dir-ho, però sí que es poden detectar perquè són companys que després veiem en el Col·legi Oficial de Psicòlegs i no els veiem. Mirem si hi ha algun paper científic i no en veiem cap. Després te'l trobes i dius, escolta, visites algun pacient? I et diuen, no, jo no visito pacients, però estan a través de la seva característica, no té per què ser patològica, no? Però a través d'unes característiques narcisistes, histriòniques, doncs estan molt a gust havent construït un avatar en el qual la seva imatge sempre és de cap a fora, cap a fora, cap a fora, en el qual es sosté a vegades des d'una mentira que, per desgràcia, doncs, la societat segueix comprant i recolzant. Però sí, és trist dir-ho perquè a mi no m'agrada gens parlar malament de la psicologia ni dels psicòlegs. Crec que és algo que no ens beneficia per res, però sí que voldria manifestar que hem d'estar alertes fins i tot amb els mateixos psicòlegs, no? És a dir, tenen centre de psicologia sanitari? Visiten? No deixem de ser, si som psicòlegs clínics i anem a fer una difusió clínica, que hi hagi un sostén, no? Un sostén, i a vegades fa una miqueta de por.
Si hi ha un perfil, Sara, de persona a les xarxes socials, també entre ells algun psicòleg, que el que es dediquen és a criticar el que fan altres col·legues. Tu què en penses d'aquest perfil? Creus que seria etiquetable com a narcisista, Sara?
Sí, por supuesto que sí. De hecho, a mí me ha tocado que me critiquen otros colegas. Por ser psicoanalista, precisamente, ¿no?
Sí, tú eres psicólogo y psicoanalista.
Eso es. Entonces, bueno, yo creo que estas personas... Al final el título de psicólogo se lo puede sacar mucha gente, muchos perfiles distintos, ¿no? Es un título que te dan en la universidad y que haces un examen intelectual, pero no te pasan un examen emocional. No tienes por qué pasar una terapia para ver si eres válido o no eres válido para ejercer la psicología, que no deja de ser un puesto de poder, porque al final estás en una situación de poder frente a tus pacientes, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente en la psicología, como en todas las profesiones, se nos cuelan muchas personas que no deberían estar ejerciendo ese papel, ¿no? Yo creo que una característica que tiene que tener un psicólogo es la humildad de saber que no lo sabe todo. A mí me aterra el psicólogo que tiene opiniones para todo y que cree que su escuela es mejor que las otras. Las escuelas de cada uno, la forma de pensar de cada uno, los autores que estudiamos cada uno, están todos validados normalmente, habrá alguno que no, y sirven para cosas distintas, para dolores y sufrimientos que el paciente necesita trabajarse o para perfiles diferentes de pacientes. Entonces a mí me deja muy sorprendida estos psicólogos que critican a otros colegas por la escuela que han escogido o por la forma, ¿no?, de intervención, mientras no estén dañando a nadie, ¿no? Entonces, creo que es un perfil a veces maligno y a veces narcisista grandioso, que decimos en psicoanálisis, que se posicionan como dueños absolutos de la verdad, donde solo su escuela es la única que es válida y todas las demás somos algo así como, bueno, no sé, no quiero decir el tarot ni cosas de estas, pero sí, más o menos, nos ponen como una especie de pseudociencia donde ellos son los reyes, dueños y señores de lo que hay que hacer con los seres humanos. Y cualquiera que se haya sentado delante de un paciente que sufre sabe la dificultad que esto tiene y sabe que todas las escuelas, todas, se quedan cortas.
Sí, és aquesta necessitat, oi, Sara, de sentir-se especial i sobre sempre als altres, no? Sempre han de quedar per sobre. Jo crec que és important dir que he estudiat bastant aquest tema dels narcisistes, que el narcisista més extrem, que és el més perillós, el narcisista psicopàtic, rarament el tenim a xarxes socials. I jo he observat que aquest perfil més aviat són els espies. És a dir, ens estan observant tota l'estona i ens estan estudiant. Depenent d'aquells narcisistes que no són psicopàtics, que és un altre espectre, on a les xarxes totalment veig el narcisista histrònic, que ara, si voleu, us explico quines són les característiques. Clar, en el narcisista histrònic se li veuen molt les ferides, molt les debilitats, llavors els que espien veuen clarament i després, per missatges, o van atacant, van amenaçant, o ja t'ofereixen un producte, o et diuen, mira, si vols tenir més seguidors, compra'm aquest curs. I aquestes fragilitats de persones, va, i els hi compren, no? Perquè volen ser cada vegada més famosos o aconseguir aquesta popularitat, aquest èxit. Per tant, per una banda, els més extrems moltes vegades ens estan espiant, perquè el que busquen més aviat és el control. Però després, tot l'espectre del narcisista sí que està a dins. I està a dins fent coses, ai, molt desagradables. Perquè no ens oblidem que el narcisista construeix un personatge. Per tant, ell no és allò, és el personatge, però aquest personatge entra en vida gràcies als seguidors, gràcies a les visualitzacions. Si no el seguíssim, si no tinguessin, el mateix personatge desapareix. Per això els psicopàtics no es posen a les xarxes. I si s'hi posen, quan comencen, ja compren els seguidors. Ja ho compren tot, eh?
Recordem que la Júlia Pascual té el que en podríem dir la Bíblia del narcisisme, que la va publicar abans que la resta de llibres que després van començar a sortir, a Los narcisistas y tú, es diu, i que la Sara Sarmiento té publicat De niña herida, mujer salvaje, que també va presentar en aquest mateix programa. Aleshores, Júlia i Sara, com poden saber les persones que ens estan escoltant i que amb bona fe comparteixen els continguts a les xarxes, també fins i tot opinen, reels i la seva imatge, etc. Com poden saber si la seva actitud està sent narcisista i si s'han de preocupar o no? I parlo en primera persona, no? Per els oients i les oients que ens escolten, però també per els entorns o pares d'aquestes persones. Quan s'han de començar a preocupar?
Fixa't, aquesta és la paradoxa. Dintre del món de les xarxes socials, tu no ho pots saber. Per això estan tan lliures. I fins i tot nosaltres, les bones persones que reflexionem, entrem en una paradoxa on no hi ha sortida. És a dir, perquè en el mateix entorn, les xarxes, si són narcisistes, estan fetes amb una ètica i un raonament narcisistes, també ens hi tornem narcisistes. El que llavors, la cosa més important és escoltem el nostre entorn. Si la nostra parella, la nostra família, ens comença a dir, escolta, Júlia, no t'estàs desenganxant de l'avatar. Gaspar, que no deixes el telèfon, que som diumenge. Escolta molt els de fora, perquè són els que ens veuen que no estem dins del nostre cos humà, sinó que estem representant encara l'avatar de les xarxes. I això, el millor antídot, és que com a mínim un cop a la setmana hem de no tenir xarxes socials, o com diu molt bé la Sara, i jo és el que utilitzo, és entro per solament publicar, em retiro i solament un cop a la setmana em dedico a estudiar una miqueta els perfils.
Però la teva autoestima no depèn, m'imagino, en absolut, no? del feedback que tens a les xarxes.
Aquesta és la cosa més important. La meva autoestima, que la meva autoestima és una avaluació de mi mateixa en diferents aspectes, com a mare, com a professional de la psicologia. I dintre de la psicologia hi ha la part del màrqueting, que és la que posa més aviat a l'Instagram, no? Que és aquest aparador. Però, clar, com a psicòloga, principalment la meva autoestima està en solucionar els problemes. I llavors està en la vida real. Crec que això és un antídot per no acabar de ser un narcisista delirant i anar-te'n, que la teva autoestima es nutreixi d'algú de la mateixa realitat. Crec que és important.
Val, clar, cosa que no passa a les xarxes. Aleshores, et faig la mateixa pregunta, Sara, no? Tu què recomanaries a les persones que ens estan escoltant en el sentit de si s'han de preocupar o no, si amb bona fe comparteixen continguts a les xarxes, no? Quin és el límit per no començar a tenir actituds, diguem-ne, molt narcisistes?
Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Julia y hay una cosa que para mí es importante, el preguntarte el para qué. Es decir, si yo entro para ayudar a las personas o para incluso que se dé a conocer cómo trabajo la psicoterapia o cómo trabajo el programa o el libro o lo que sea, ¿no?, que tengas, bueno, ese es un buen punto de inicio, ¿no? Pero si yo entro solo para aumentar mi autoestima, para sentirme valiosa, para sentirme reconocida, ahí tengo que empezar a revisármelo. De todas formas, para todas las oyentes y los oyentes, si te estás preguntando, Dios mío, ¿seré yo el narcisista? Eso es un buen punto para no ser el narcisista, porque el narcisista no se lo suele preguntar. Lo tiene tan arraigado que eso es así, que la gente tiene que validarle, que la gente tiene que mirarle.
Y que la
gente se deprime cuando no pasa. Claro,
y que la gente, el narcisista, le gusta ser envidiado. Yo creo que en este punto también, Sara, es una manera de decirnos, no somos narcisistas porque no queremos que nos envidien, porque sabemos que, como somos empáticas, sabemos que si nos envidian, me odias, entonces no queremos. Yo creo que también es un factor para decir, tranquila, que si no te gusta que te envidien, no serás narcisista.
Eso es. Yo creo que las redes sociales son un altavoz y que cuando tú entras a compartir tu mensaje, a compartir, el hacer el bien, ¿no?, a los demás a través de las redes sociales, desde ahí es muy difícil tener un perfil narcisista, ¿no? Ahora, si tú entras a odiar a todo el mundo, a posicionarte por encima de los demás, a criticar a todo el mundo, y cuidado que aquí hay personas narcisistas que critican como si lo hicieran salvando a la humanidad, que estos yo creo que son de los más peligrosos, ¿no? Como, qué equivocado está todo el mundo y yo soy la única que tiene la razón. Estos son muy peligrosos.
Y cada comida es.
Sí, totalmente. Y bueno, y si entras también a que tu autoestima, ¿no?, mejore y te deprimes cuando nadie te ve, porque una cosa es que digas, jo, con todo el trabajo que esto me lleva y nadie me ve, pues no sé si estoy haciendo un poco el tonto, perdiendo el tiempo. Y otra cosa es que tu autoestima y tu amor propio dependan de que te vean o no te vean, te den el like o no te den el like. Ahí ja estamos entrando en el terreno del narcisismo.
Sí, tot i així, tu m'imagino que et trobes amb persones, Sara, a consulta, que es deprimeixen quan no reben likes i que no necessàriament han de ser narcisistes, no? Pregunto.
Sí, bueno, a ver, es que en psicoanálisis partimos de la base de que todos tenemos narcisismo, ¿vale? Pero no todos somos narcisistas, ¿me explico? Entonces, al final, todos tenemos nuestro puntito de que nos gusta gustar, que nos gusta tener validación, que evidentemente si yo me paso horas creando un contenido y luego nadie lo ve, pues eso duele por el tiempo que has dejado ahí, porque es un buen conocimiento que podría ayudar a muchas personas y no están siendo ayudadas porque quizás el algoritmo no te ha posicionado. Y entonces sí, hay personas que se pueden sentir mal con esto. Ahora, de ahí a deprimirse, hay un paso.
Sí.
Hay un paso porque entonces están muy metidos en las redes sociales, porque el mundo real, tú tienes hijos, tienes pareja, tienes amigas, tienes gente de carne y hueso que están a tu alrededor. Y si te deprime que no te quieran desconocidos, aquí hay algo que hay que revisar. Porque no estás valorando lo que sí tienes.
Sí, sí, i aquí és un clar exemple de que els narcisistes no aguantarien massa temps en xarxes socials amb pocs seguidors. Els compren rapidíssims. I llavors, per això són també comptes que estan buides, moltes vegades, perquè, ostres, a vegades fins i tot els mitjans, no?, els inviteu, però després veieu que en el fons estan buides.
Sí, sí,
no?
O sigui, ja tenen molts seguidors, però veus que agraden a poques, no?, que hi tenen pocs likes.
Sí, o després s'atreveixen a anar poc a la ràdio, justament, ara, no, sempre tenen coses, no?, però sí que fan, per exemple, events molt treballats, que fins i tot amb el pinganillo els hi van cantant, no? Llavors, això és també és una manera d'identificar-los, però baixant un alt terreny, és a dir, una persona narcisista a les xarxes pot ser la teva parella, per exemple, quan no et vol publicar mai, va justament tu li estàs demanant, quasi suplicant, em pots posar la foto en Instagram? Hola, que almenys sàpiguen que tinguin parella, que tens parella. Doncs no, tampoc et comparteix, et diu que sí que et compartirà i no et comparteix. Després, quan t'ha descartat el narcisista, com utilitzen les xarxes socials per triangular-te, no?, per generar-te gelos. Què vol dir això? Doncs ràpidament publicarà. No t'ha publicat mai a tu, però a la nova, amb la nova parella sí que penjarà una foto, o almenys amb stories, o donarà a entendre que li va molt bé la vida per fer-te mal. És a dir, utilitzen les xarxes socials per fer el que explico en el llibre, no? És a dir, et descartarà des del principi.
Sí, de fet, tu dius que un narcisista tria la seva parella no tant per la seva forma de ser, sinó perquè hi veu el mitjà o l'eina idònia per aconseguir determinats objectius. I també escrius que el que valora principalment un narcisista en la seva parella és de quina manera pot millorar la seva vida. Quins beneficis obtindrà amb una persona o una altra?
Clar, el que necessita és que la seva parella el faci sentir especial tot el temps. Però és que tot el temps. Llavors, quan s'inseguritzen i són un narcisista negatiu, patològic, per tant, instal·larà aquest descart, la triangulació. Després, quan veiem com capten les noves víctimes, amb aquell, o es pavonegen, perdoneu l'expressió en castellà, no? Hacen el pavo real, és aquesta seducció brillant per capturar les víctimes. Després dramatitzen, tindrem les histèriques, histròniques, personalitats histròniques en les xarxes, que a mi em fan molt de riure perquè ja surten plorant, dramatitzant alguna cosa, perquè després, al cap d'un rato, si us plau, posa'm ressenyes en el Google, o si us plau,
clar, és veritat,
fan
que,
un bon un embut, no?
És veritat que ara hi ha, com amb això, com més obertura, no? I persones expressant els seus sentiments, i tu estàs dient implícitament, Júlia, que d'aquestes persones hi ha un grup, una part, un percentatge, que desconeixem quin percentatge és, però que són narcisistes.
Narcisistes o bé personalitats histriòniques. Val. És que la diferència és molt, molt sutil, perquè l'histriònic el que vol és estima'm, dona'm atenció i estima'm, si no, desapareixo. I el narcisista el que vol és fes-me sentir especial, superior i únic, si no, desapareixo. Mm-hmm. Val? Però al narcisista li és igual que l'estimis o no. Vol reconeixement i sentir-se superior a tu. La histriònica o l'histriònic el que necessita és estimació. Sentir com una família, la comunitat d'Instagram. Per això crec que es parla molt poc d'histrionisme, perquè es va parlar molt, oi, Sara, l'histrionismo anteriormente, però ara és que sale de otra manera en el 2026 el histrionismo, no? I claro, és una muy buena plataforma també per a detectar-los.
Sí, algun comentari, Sara, sobre l'histrionisme?
Pues no.
I sobre les persones, no? I sobre aquest canvi, no? Que no veiem fa uns anys, no? Per exemple, gent plorant i explicant com se senten de desgraciades en algun moment determinat a Instagram, no? Que pot tenir connotacions positives perquè estan demostrant també que no tot és un somriure i un riure comercial a tota hora, sinó que són humanes. Això té una part molt bona també, però esclar, uh-huh. Esteu aquí introduint el matís de dir, ei, que també potser hi ha un tret d'histrionisme o de narcisisme.
Totalmente. Jo aquí creo que és més des de dónde se hace, ¿no? O sea, cuando tú lo haces para humanizar las redes sociales y que las personas precisamente no crean que su vida es inferior al del resto de las personas porque todo es perfecto en redes sociales, creo que es una buena acción de contar también las partes oscuras de la vida y, no, y normalizar que somos seres humanos y pasamos por todas las emociones y que tenemos momentos de sufrimiento. Yo ahí lo veo bien. La cuestión es cuando esto lo hago para tener más likes, tener más comentarios de pobrecita tú, ¿para qué? Pues lo que dice Juliano, que me den amor, que me den reconocimiento, que me suban los seguidores. Ahí estás utilizando el dolor como algo comercial, lo estás utilizando como un objeto que te va a dar un retorno o un beneficio para ti. Y entonces nos alejamos nuevamente de lo que realmente son las emociones humanas, ¿no? Que al final es verdad que el llanto, una de las funciones que tiene es que los seres humanos que nos rodean nos acojan, pero es que para eso tienes tus amigas. Claro. Tienes a tu familia, tienes a tu pareja, no tienes a las redes sociales para que la gente te acoja. Otra cosa es que puntualmente, hablando de un tema que te enciende, un tema que te emociona, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la experimentación con los animales, ¿no? Pues te emociones. Bueno, eso es humano, es natural, estás hablando de un tema que te duele y que quieres denunciar y como ser humano empático te puedes emocionar, ¿no? Pero es muy diferente de lo que haría un histriónico, por ejemplo, que es usar esa emoción. Porque al final el histriónico o histriónica, una de las cosas que tiene es que sabe usar la emoción para controlar y dominar al otro. O sea, lo manipula a través de la emoción. Y yo, que he tenido muchas pacientes con estos rasgos en consulta, cuando digo muchas, son muchas, cuando les preguntas de tú te das cuenta que con esta emoción puedes estar manipulando a los otros y obtener lo que tú quieres, te responden que sí. O sea, en el fondo lo saben y es preocupante. Les cuesta reconocértelo, pero claro, en un ambiente tan íntimo como es una consulta psicoanalítica, te lo acaban diciendo, con lo cual sí, o sea, está bien por un lado que se normalicen todas las emociones, todo el sufrimiento humano, pero por otro hay que ver desde dónde lo hace y para qué lo hace. Yo creo que ahí está la distinción de quién es histriónico, quién narcisista o quién simplemente una persona normal que está compartiendo más allá de la perfección.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Tu també, Júlia, has tingut pacients amb aquestes característiques que les, suposo que les has vist de tots colors.
Sí, 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 les he vist de tots colors i per això a mi m'agradaria dir que sí, la majoria de narcisistes que veiem són narcisistes histriònics, les xarxes, i que a través de la victimització, molt típica de l'histriònic, doncs comencen a iniciar les campanyes de la difamació, eh? Llavors, ai, mira què m'ha passat, tal, no quiero compartir este restaurante que me ha hecho esto, pero vale, para protegeros, va, i dic el restaurant en el qual m'he trobat malament o amb quina persona he tingut una discussió, perquè el que en el fons tenen claríssim és que dient-ho, els seus monos voladors, que són els seus seguidors, aniran a fer el joc brut. Llavors, vol dir atacar, a posar ressenyes...
Comencen campanyes de linxament, així.
Sí, no solament digital, que fan molt mal, no? Que a través del Google et posen tot de ressenyes negatives perquè un influencer ha mentit sobre tu. I tu t'has cregut el que ha dit a la plataforma de xarxes, però no ho has corroborat, però jo sóc seguidora d'aquesta persona i si a mi em demana ajuda, aquí estic. I comencen a fer un linxament. No solament hem vist a internet, sinó que si, per exemple, tenen una botiga o alguna cosa, comencen a trencar-los els vidres, a fer-los grafitis. És a dir, aquesta persona pobreta que li ha passat això i no valora quins efectes. Aquestes són les coses de la reflexió. A través de molts seguidors, sí que actualment en aquesta societat tenen poder. I a qui li estem donant poder? No podem donar-li poder solament, penso, reflexiono, almenys jo amb els meus valors, a qui és guapa. Vale? Vale? És guapa. Però hi ha algú més? O guapo? Hi ha algú més? Ostres, és perillós, perquè li estàs donant molt poder. Si aquell Instagram solament és d'estètica i tal, estupendo. Per exemple, perquè si és guapo, doncs que vens cremes o tal, estupendo. Però quan aquella persona no solament està fent això, sinó també m'està explicant coses i em porta cap a un lloc, tal, si és narcisista patològic, pot arribar a fer molt mal, controlar, manipular, mentir, per aconseguir doncs, els seus objectius.
Pel que fa a les persones narcisistes, tu dius, per tenir contenta i feliç una persona narcisista n'hi ha prou aplaudir-la. Si bé el desig de ser reconegut no és en ell mateix dolent, es transforma en autodestructiu quan basem tota la nostra autoestima en l'aplaudiment i les lloances dels altres, que és precisament el que li succeeix al narcisisme. El que passa que fa la sensació que això ara és extrapolable a molt de jovent, amb molta gent jove que no necessàriament és narcisista. És a dir, que la seva autoestima depèn només d'aquests aplaudiments a les xarxes. Si això també ho deus veure tu dia sí dia, també a consulta, m'imagino.
Sí, exacte, exacte. El que passa és que això ho havia escrit quan el tenim presencial, per exemple, a la família, a la feina, directament. Sempre dic que s'ha d'aplicar la medicina EAE, és a dir, donar-li exclusivitat, atenció i fer-los sentir especials.
Val, això quan els tenim a la família. Antídots.
Sí, sí, o presencialment. Així ens relaxen i els tens que no t'atacaran, perquè es creuen que els hi donaràs tot el rato la raó. No entraràs en conflicte, perquè en el fons estan insegurs, perquè saben que són avatars. De dins no hi ha res. O sigui, estan buits, tenen sensació de buits, tenen part de consciència de que ells no volen ser desemmascarats. No? I clar, a la societat actual, com tu dius, si... a veure, el narcisisme, com diu la Sara, amb psicoanàlisi, todos tenemos, ¿vale? Pues es lo que decíamos, ¿no? Podemos decir todos que para la construcción, ya lo decía Piaget, no necessitem validació, reconeixement, estimació, admiració dels altres, perquè si no, no creixem bé. Però el narcisisme, quan ells comença a tenir un problema, és com tenir una malaltia cardíaca. Llavors, si tens una malaltia cardíaca ja de naixement, si li dones hamburgueses al nen, no li fas fer esport, això empitjorarà. I això és el que estem tinguent en aquesta societat. És a dir, si partim la premissa de la Sara, de la psicoanàlisi, mira, tots naixem amb el gen de la malaltia cardíaca, però clar, si la societat, l'educació ho provoca molt més, doncs el que estem és en una societat que cada vegada tenim més aquest tipus de personalitat. Per tant, el que hem de fer és una escola de posar límits a digitals i portar molta més presència, molt més capacitat de... assombros, diu en castellà, no? De meravellar-nos del que és realment real.
Sí, l'antídot de la Sara personal, ja l'hem escoltat, no? Que és fer aquest ús, poc ús, de les xarxes per donar a conèixer la teva tasca, etc, sempre de manera elaborada, però a tu què recomanaries a la resta de persones, no? Com ens podem protegir del narcisisme a les xarxes?
Para mí lo más importante, lo ha dicho Julia antes implícitamente, es el pensamiento crítico. O sea, lo estamos perdiendo, estamos siguiendo a cualquier persona solo porque tiene muchos seguidores, solo porque dice las cosas convencidas, sin ningún tipo de base. Estamos creyendo también que las personas que nos dan like o no nos dan like nos quieren o no nos quieren, cuando en realidad para ellas somos absolutamente indiferentes, en el sentido de, ¿no?, de yo tengo una red social y a quién atraigo o a quién no atraigo. Y al final nos estamos perdiendo la vida real. Entonces, la mayor protección que hay para proteger tu autoestima a ti mismo en redes sociales es tener una buena vida real y cultivar la vida real. Y el problema de esta sociedad es que estamos más pendientes de lo digital que lo real. Y eso no puede ser. Y ahí están cayendo. Yo agradezco no haber pasado mi adolescencia con redes sociales.
¿Así?
Porque es, por supuesto, es una época muy frágil, donde los chavales y las chavalas son muy frágiles y donde el narcisismo es uno de los puntos más importantes. No porque sean narcisistas, sino porque en ese momento necesitan validación, necesitan un grupo, necesitan sentirse parte de algo. Entonces, cuando, por ejemplo, estás en el instituto y te hacen bullying, llegas a las redes sociales, igual te metes en el grupo de los, no quiero poner etiquetas ahora mismo, porque crees que ahí te van a hacer sentir bien, ¿no? Y entonces puedes caer, o sea, son carne de cañón para depredadores que hay en las redes sociales, para otros narcisistas malignos o para deprimirse si nadie les quiere, ¿no? Porque en esos momentos necesitas un grupo, necesitas sostén. Y en la juventud, ¿no?, en lo que es la adolescencia, la familia queda un poquito de lado. O sea, por mucho que los padres quieran darles ese sostén, ellos necesitan un grupo de iguales. Entonces, por eso digo que yo agradezco no haber tenido en mi adolescencia las redes sociales, porque es un momento muy influenciable, donde todavía no tienes el pensamiento crítico desarrollado y el grupo desarrollado, ¿no? Dicho esto, también este problema lo estoy viendo en personas adultas, ¿no? Con lo cual yo creo que hay dos pilares fundamentales que ya los he dicho, que es el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de una vida real, satisfactoria, con vínculos reales y pasar tiempo cultivando esos vínculos reales, que son los que en realidad en tus peores momentos van a estar. Tus seguidores sí, pueden estar, pero de manera superficial, diciéndote cosas bonitas, pero nadie se va a quedar llorando contigo toda la noche si hace falta, ¿me explico? No, porque hay 100.000 influencers más, y esos seguidores también están interesados en esos otros influencers. Entonces tú en realidad no eres nadie para ellos, eres sustituible. Pero para tu amiga, tu amigo, tu padre, tu madre, no eres sustituible.
Tu, Sara, prediques amb l'exemple perquè expliques també a les xarxes, perquè fa la vida real, el contacte amb la vida real. També fins i tot tens contacte amb la terra perquè tens un hort, em sembla, eh?
Bueno, sí, más o menos hago más bien jardinería, pero sí, yo, es lo que te digo, yo antes, por ejemplo, cuando salía de paseo con los perros, hacía vídeos para Instagram. Ahora tengo a mis hijos, ya no hago vídeos para Instagram mientras paseo, porque estoy con ellos. De hecho, he bajado muchísimo las publicaciones, las hago totalmente imperfectas, porque para mí lo prioritario es estar con mi familia a día de hoy. Son muy chiquitos y no quiero que vean a su madre todo el día con el móvil en la mano. Entonces, por eso me refiero, ¿no? Y pues para mí lo más importante es la vida real. Claro, para mí Instagram es un medio de darme a conocer y dar a conocer cómo yo veo la psicología, cómo yo veo la vida y al final también pues algo que atrae a los pacientes, etcétera, etcétera, con lo cual es parte de mi trabajo. Y evidentemente como parte de mi trabajo intento mostrar la mejor versión también, pues igual que las personas se visten de cierta manera para ir a trabajar y no van de cualquier manera, pues las redes sociales son un trabajo. Pero yo me lo tomo desde ahí. El influencer, algunas sí se lo toman como un trabajo, pero otras se lo toman como parte de su vida. Y a mí eso me parece bastante peligroso.
Sí, ens quedem tens. I la Sara Sarmiento, com la Júlia Pascual, totes dues tenen molts seguidors a les xarxes socials. Ens quedem amb aquest titular de l'última frase, de l'última intervenció de la Sara. Faig publicacions imperfectes. I, de fet, tu, Júlia, que recordo que vam gravar una entrevista per l'Ofici de Viure de TV3, en què en part també fèiem referència a la teva part d'influencer. Recordo que graves, a vegades has gravat vídeos, sí, no només ballant, sinó fent esport a casa teva amb el garatge, amb xandall, no? Però que en aquell moment no anaves fashion, precisament.
Sí. Jo crec que això ho faig molt per humanitzar, com diu la Sara. I penso que els perfils que veieu, que sempre publiquen perfecte, que sempre, jo ho detecto molt, perquè com que faig coaching de comunicació, veig quan utilitzen el teleprompter o no, quan van sempre amb el cabell perfecte, el mateix jo, com graven, doncs normalment darrere d'això només segur és que hi hagi un avatar. El fet de que veus que hi ha una persona que t'agrada i es grava en diferents situacions i veus que hi ha una coherència, perquè nosaltres no solament som la imatge, no? És algú de dins, no? Que ens va fent com a persones. Bueno, és algú molt més complex que podries explicar-ho millor tu, Aspar. Però és una manera de veure, de dir, val, aquesta persona no m'està venguent la moto, no? I crec que és un molt bon antídot. Després, en aquell programa que vam gravar, crec que et vaig contestar algo que crec que és un bon antídot de no ser narcisistes. És a dir, si nosaltres podem estar sense fer res amb nosaltres mateixos, tancant els ulls, almenys un cop al dia pots fer respiracions i tal, és un molt bon antídot. Els narcisistes això no ho saben fer. Diuen que són tonteries per escapar. O estan en les meditacions rient-se del que està fent la meditació. I després te'l critica, no? Perquè en el fons no ha meditat, no ha pogut fer l'exercici. Aquí es detecta moltíssim quan si van, per exemple, a algun retirteu o tal, poden anar-hi, però en el fons no l'estan fent a l'exercici, perquè tenen fòbia a connectar-se amb si mateixos, a connectar amb les seves emocions, no? I llavors això crec que és molt bon antídot. Per tant, dintre de la xarxa és molt difícil identificar i sobretot fer diagnòstics. Però bueno, xarxes o els polítics. Jo sempre dic que front als polítics que ara tenim, com Donald Trump, és el deure d'alertar a nosaltres els psicòlegs i no tenir por de dir-ho. I això els deia l'altre dia en el Col·legi de Psicòlegs. Oi, escolta, tenim com començar a dir-ho? Si els mateixos sanitaris.
Als Estats Units s'està dient, sí que, no? Sí que hi ha grups que des de fa anys, de psicòlegs i de psiquiatres, que van alçant la veu.
Però aquí estem... No, perquè clar, si no estat a la clínica no podeu dir les coses, però la sort que tenim dels narcisistes és que no paren d'explicar les seves coses moltes vegades i tenim quasi més informació que altres, no? A vegades crec que els psicòlegs tenim el deure, a vegades, de sí que explicar, escolta, hi ha un gran aspecte del narcisisme, el narcisisme pues, funcional, el més neuròtic, que és el patològic, el podem tenir a consulta, i després el delirant, el que ja se n'ha anat de la realitat i ataca, ataca, ataca.
Recordo que amb Vicente Garrido, que ens ha acompanyat més d'una vegada al programa parlant dels psicòpates, diu que un psicòpata té una configuració de la personalitat caracteritzada per l'egocentrisme i el narcisisme exagerat. No sé, Sara Sarmiento, ja estem a la recta final, abans d'acabar, si vols fer algun apunt sobre quan el narcisisme, no, quan el narcisisme ja passa a ser un psicòpata.
Sí, bueno, lo que puedo decir es que el psicópata es un gran manipulador, es un gran lector de las necesidades del otro. y bueno, las va a utilizar siempre en su beneficio y sin importarle los sentimientos o las emociones o lo que el otro pueda perder, ¿no? El otro, al final, una característica que tienen todos los narcisistas, pero evidentemente el psicópata mucho más, es que los otros son objetos a su favor, para su propio interés. Lo que pasa es que el psicópata, a diferencia de otros narcisistas, llegan a los extremos, ¿no? Otros narcisistas, bueno, en algún punto paran o no te llevan hasta el extremo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un buen punto que el psicópata tiene, que no tienen el resto de los narcisistas. Mm.
I a les xarxes socials, aquest perfil, estàs d'acord amb la Júlia Pascual, que tendeixen a quedar més, com més amagats, més al darrere?
Sí. Bueno, ahí no sé si te he entendido bien.
Sí, o sea, que pasan como más desapercibidos.
Más espías, como que nos están controlando por detrás.
Sí, ¿no? yo creo que sí, ¿no? Y cuando salen, muchas veces es lo que dice Julia, es para controlar, dominar, pero yo sí que también los he visto intentando atacar a los otros, ¿no? Intentando destrozar a los otros. O sea, yo he llegado a ver influencers, de hecho conozco alguna, que ha estado a punto de quitarse la vida por culpa de los haters. Entonces, cuando tú no tienes ese punto donde sabes dónde parar de criticar o de atacar a las personas o de dar tu opinión en contra de las personas, estás viendo que una persona puede llegar al punto de querer quitarse la vida y no paras, esto es un comportamiento absolutamente psicopático, ¿no? Y se ve en las redes sociales, de hecho hay casos de personas que han fallecido haciendo retos en las redes sociales y nadie ha podido parar, ¿no? Y estás hablando de la vida de una persona. Entonces, creo que, bueno, ahí entran en juego muchas cosas de la psicología social, la deshumanización del otro, pues nadie tiene la responsabilidad, hay una difusión de la responsabilidad, pero esto es absolutamente peligroso y bueno, necesitamos, como dijo antes bien Julia, poner normas, poner leyes, poner lo que sea para parar a esta gente que están ahí.
Ya, Julia, haters psicòpates.
I tant. Per això deia que el psicòpatic principalment està enviant-te missatges privats, controlant-te i atacant el teu punt feble, no? I llavors, el que està dient la Sara, crec que és important dir-ho en aquest programa, que el nou mite del narcisisme no s'està mirant al riu, no? S'està mirant a la xarxa social, a l'avatar que ha construït. I com diu la Sara, acaba sent tan ridícul que per aconseguir el millor selfie o el millor vídeo s'acaba posant en una muntanya amb un precipici tan alt que va caure per fer-se aquell selfie, no? I això no és broma, això està passant en l'actualitat. I llavors tenim els dos mites, o bé cau per aquell selfie o amb un accident l'atropellen perquè ho ha posat a tal, o es queden tan enganxats mirant les xarxes, que és la seva extensió de si mateixos, que al final moren en vida perquè no van amb els amics reals, s'obliden de menjar, es tanquen a les habitacions. Aquí moltes mares d'adolescents em diran: això és el que li està passant al meu fill, tu. Ja no volen jugar, ja no els interessa ni anar al parc aquàtic un juliol i un agost. No es mora per anar de campaments. Què està passant? Ja no és el teu fill. S'està convertint en un personatge. O està absort, perquè no ens oblidem, no solament als nens és la xarxa social, sinó el videojoc, el personatge de videojoc que representen. Ui, amb això, sí.
Per tu, Júlia, com a mare de quatre fills, també ha de ser un repte,
Molt.
Evitar-ho.
Sí, jo en aquest cas, i amb això no vull sentir, crear culpabilitat qui m'escolti, de mares i pares, el meu fill de 12 anys és l'únic de l'escola, de la seva classe, que no té mòbil. D'acord? I llavors, jo sol ho vull dir per dir-vos que si voleu això, teniu el meu contacte, que us puc ajudar i assessorar, perquè es pot, i podeu construir fills amb autoestima i que cuidin les relacions i que no quedi com el bitxo raro, que és la por que tenen.
Sí, la por
no
és que quedi,
xarxes socials,
no,
ni mòbil,
que no es pugui comunicar.
Exacte, però hi ha un mòbil que és el meu o el dels pares i se'ls ensenya a trucar als altres. Llavors els seus amics saben trucar.
Clar, truquen, truquen.
Truquen i el meu fill agafa el telèfon i, per tant, tota la classe estem molt contents. En el poble passa el mateix, o sigui, no solament als diferents llocs, els amics entenen perfectament, doncs en el Leo el truquem i el truquen.
Sí, no sé si la Sara els té d'aquesta edat, d'aquesta franja, els fills.
No, los míos son muy chiquititos. Yo esos puentes ya los cruzaré. A saber cómo es el mundo cuando los míos lleguen a esa edad.
Exacte. Clar, aquí, Juliet, venim d'una generació en què aquesta reflexió no s'havia fet gaire, no s'havia pogut fer, que diguem-ne que ja és una generació que ha pagat un preu.
Perquè fins i tot a l'escola posaven a l'iPad i ja segueixen dient soc la millor escola perquè tinc no sé quants ordinadors, quan és quasi molt millor de deixar els ordinadors i fem-los escriure, no?, de nou. Doncs sí, el que passa és que igualment a la primera de l'ESO, a l'institut, molts pares regalen el mòbil i fora bo també utilitzar aquesta plataforma que ens estàs donant per dir que nosaltres com a psicòlegs podem ajudar els pares a acompanyar els fills a estar sense el telèfon i tenir una molt bona sociabilitat i que tothom ho respecti.
Jo us agraeixo molt que hàgiu parlat amb tanta profunditat del tema. Espero i desitjo que sigui útil a la nostra audiència. A la Sara Sarmiento també li agraeixo especialment que hagi estat amb nosaltres des del Regne Unit, l'autora de De niña herida a mujer salvaje. Gràcies, Sara. Una abraçada des de Barcelona.
Otra para todas y todos los oyentes y para vosotros.
I gràcies també a la Júlia Pascual, que com dèiem ja va escriure aquesta, jo l'anomeno la Bíblia, del narcisisme, los narcisistas y tú.
Gràcies, de veritat, per valorar-ho.
D'aquí uns instants, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'ofici de viure, com cada dissabte. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Avui parlant-nos de tres espais, en dius, en relació a les emocions.
Sí, són tres accions que no solem veure a l'hora de sentir emocions. I, si em disculpes el parèntesi, els éssers humans encara estem aprenent a sentir. No sabem sentir el que sentim. I això és fascinant. No sabem sentir la por, no sabem sentir l'entusiasme. Però, tanco el parèntesi. Hi ha tres accions a l'hora de sentir, que una és la repressió de l'emoció, l'altra és l'expressió quan compartim amb un altre l'emoció, i l'altra és el sentir-la per transcendir-la o aprendre. Són tres accions completament diferents. La primera és amb un intent de protegir-nos d'aquella emoció i de protegir-nos dels efectes que pugui tenir en el context, per por a deixar de ser estimats, per exemple, per por del que diran. Reprimim l'emoció, la contenim. L'expressió és una forma de comunicar o de fer saber als altres com ens sentim, però també és una manera d'evitar l'emoció que estic sentint, perquè al comunicar-la a l'altre, sense adonar-me, estic projectant també, igual que amb la repressió, què significa aquella emoció per mi i com no la vull sentir. Per tant, tant amb la repressió o amb l'expressió, que semblen antagonistes, estem fent el mateix gest de projectar l'emoció. Quan entenem l'emoció com energia emocional, veiem que reprimir-la i expressar-la projectant-la és una manera de desfer-me d'una emoció que no me'n puc desfer perquè és energia. I sabem que l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I aquí ve la tercera acció, transformar el que estic sentint. Per transformar el que estic sentint, em toca acollir-ho amb tota la meva ànima i adonar-me'n o preguntar-me si vull que aquella emoció em representi. I si no vull que aquella emoció em representi, amb tot el meu amor de respecte per aquella emoció, és un gest intern de permetre-la acceptar-la. I només d'acceptar-la, a l'introduir acceptació en aquella emoció accedeix a un nivell més refinat de si mateixa i es transforma.
Que bonica aquesta... És que gairebé una metàfora, en relació a les emocions. Però clar,
bonic,
ben mirat, és el que passa, o el que pot passar.
Sí, i a més, fixa't que, de nou, tornant al parèntesi, ni ens n'adonem que hi ha un potencial a l'hora de sentir, de transformar les emocions en emocions de freqüència major. La mateixa tristesa es pot convertir en una nostàlgia, i la nostàlgia es pot convertir en un record bonic i aquest record bonic amb una tendresa o alegria, la mateixa tristesa, però cal aprendre a transformar-la.
I en el moment que s'accepta es transforma?
En el moment en què s'accepta profundament, perquè moltes vegades fem un gest intel·lectual d'acceptar una emoció, però és intel·lectual, i intel·lecte i emocions encara en l'ésser humà no es vinculen. Per tant, ha de ser un gest apassionat d'acceptar, estic sentint això i vaig a sentir-ho. Aleshores, aquella emoció es comença a transformar.
Acceptem que se'ns ha acabat el temps. Gràcies, Sergi. Una
gràcies,
abraçada.
Gaspar. Gràcies.
Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasting water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. Just the two of us, oh, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. Da 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 this